Bueno, jo crec que la gent quan sent esta sintonia ja saben en quin programa estem. Débora, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, un programeta més d'Ecologistes en Acció, aquí en el parlant un poquet del medi ambient i de algunes coses més, no? De coses polèmiques i coses no tan polèmiques, no?
Tot té que ser bonico, està clar.
Bueno, Débora, què ens portes avui per Cadena Ser Maestrat?
Vale. Avui volia parlar-vos sobre un tema que ve un poc a corda... Bueno, m'ho ha proposat un conegut respecte al programa de la setmana passada, que és parlar sobre el tema dels voltors, que són tan només polèmics a les nostres terres que el llop del que parlàvem l'altra setmana.
Bueno, abans de parlar un poc de la problemàtica que suposadament tenim en els voltors i bueno, animals així que són rapinyaires, no? que s'alimenten de restes o d'animals morts o de... Ara ens contaràs, no? Però contamos un poquet aquí al Maestrat si en tenim d'estos animals.
Pues la veritat és que cada vegada més, en realitat, vull dir, ho he comentat alguna vegada, la meva família és de la part de Teruel i allí quan jo era menuda n'hi havia molts més que ara i ara pareix que les poblacions s'han desplaçat un poc més cap a la part de la costa. Això té que veure un poc en l'abandono de la ganaderia, sobretot. Claro, mentre menys ganaderia hi ha una zona és... pues és una corda, no? Menos carronya al monte i tal. I sí, la veritat és que pots arribar a veure centenars. Tenim quatre espècies diferents, per cert, aquesta és una altra cosa, que tothom veu voltors i ja està. Ne tenim quatre espècies. Tres residents i n'hi ha una que ve de vegada en quan, vale? Tenim el buitre leonado, el voltor comú, que és el típic que coneixem tots i que estem farts de veure, suposo. Qualsevol que s'hagi passejat per la tinença estarà fart de veure'l. Tenim un altre que ve en estiu només, que és l'aufrany, és més menudet, blanc i negre. I això és el típic que surt als documentals d'Àfrica, que trenca els ous d'estrus, que els pica o els tira des de dalt perquè s'esclen i tal. Després tenim un altre que s'ha recuperat, que en temps estava en la tinença i que ara des del Parc Natural estan fent una reintroducció, que és el crevalós, el quebrantahuesos, que això, bueno, en el que és el sur i als Pirineus n'hi ha moltíssim. És un au que s'alimenta només dels ossos, diguéssim. O sigui, este el que fa és pujar a molta altura i els ossos els deixa caure i quan se trenquen se traga altres ossos sencers o la part de dins i tal. I després tenim un que cada vegada més estan bé, hi ha molt poquets, però aquest és l'animal més gran de la península, que és el voltor negre. Este està més bé a la part sud de la península, però cada vegada més, per les parts de, jo què sé, al Muladar de Castell de Cabres, a l'aeroport de Castelló, de vegada en quan apareix algun, ¿vale? Però tots tenen eixa cosa en comú, que és que s'alimenten de carronya. Vale. Normalment no estan dissenyats, de fet, per alimentar-se d'animals vius. Ells busquen ja animals que estan, pues, eso, fallecidos, ¿no?
La veritat que bueno, en principi pues, t'assusta un poc, no? de sentir el que fan, però també l'altre dia parlàvem dels llops, no? Que com que tots els ecosistemes necessiten depredadors per a que no hi hagi aquesta sobrepoblació. No? Parlant un poquet dels voltors, on podem anar a veure'ls, on podem identificar-los i sobretot quina funció fan dins del nostre ecosistema, no?
La veritat és que per a veure'ls aquí el més prop que tenim és la tinença. De fet, si algú està interessat, tenen un muladar que bueno, està gestionat pel Parc Natural que tots els divendres, sobre les 11 o les 12, li tiren menjar i la gent pot parlar en el Parc Natural i que li deixen anar a veure. I allí és un lloc molt interessant per veure en acció lo ràpid que arriben a llimpiar. I vull dir, és efectivament, igual que els grans depredadors tenen una funció primordial, els carronyaires també, perquè penseu que són els recicladors. Vull dir, això és el que fan és eliminar els animals morts i tornar-los a reintroduir a la xarxa tròfica. I són superindispensables. De fet, aquells països que per lo que sigui han faltat, hi ha hagut molts de problemes i això ho podem mirar per exemple als periòdics, és el cas científic més sonat que hi ha hagut va ser a l'Índia. A l'Índia se va descobrir que els voltors, bueno, els d'un gènere en concret, que són els mateixos que el voltor comú que tenim aquí, són dèbils al diclofenaco, al ibuprofeno. Vale? És una dosis mínima el mata en 2 setmanes. I què passa? Moltes malalties de les vaques o de les ovelles o el que sigui se tracten en antiinflamatoris d'aquest tipus. De fet, hi ha hagut èpoques que se'ls ficava de manera preventiva, encara que l'animal no tingui res, se li ficava. I entonces, qualsevol voltor que menja un tros d'animal que hagi estat tractat en diclofenaco, mor a les 2 setmanes. És mortalitat quasi el 100%. Bueno, total, la població de voltors a la Índia va caure en un 95%. I això s'ha calculat que, de rebote, ha provocat la mort d'un 500.000 de persones. Per què? Pues precisament perquè tots aquests cadàvers en descomposició d'animals que no s'estaven menjant els voltors provocaven moltes malalties, insalubritat i tal, I, més de rebote encara, provocava que eixes carronyes que no estaven menjant els voltors els aprofitaven sobretot manades de gossos asilvestrats i tal, que això sí que portaven malalties xungues per a les persones, com pot ser la ràbia, per exemple. I vull dir, i encara ara, a pesar de que se va prohibir, han passat més de 20 anys i encara no s'han recuperat les poblacions. Continuen hi havent molta falta de voltors a l'Índia. Aquí no està passant això. Aquí el problema que tenen més gran és la gana, perquè hi havia èpoques que sí que se tiraven venenos. Això sí que... Bueno, a la nostra zona de Castelló no ha passat tant, però sí que hi ha altres zones d'Espanya on se tirava molt de veneno i, clar, pues, l'efecte era el mateix, que acabaven morint no només els carronyeros, sinó pues, les àguiles i els carnívoros terrestres que aniguessin a menjar aquesta carronya. Però són supernecessaris i ens estan avisant de lo que pot passar quan falten.
Que interessant que un medicament que a nosaltres ens serveix i que serveix també per a ajudar altres animals, a ells els afecta d'esta manera, no?
No, i és el que t'he dit, que la mortalitat és pràcticament del 100%. Vull dir, no fa falta ni que consumissin gran part de carronya en un mosset, com qui diu. Igual és una exageració, però vull dir, en molt poca quantitat, perquè els voltors, esta és una altra, mengen molt poca quantitat i en això aguanten molts de dies. Vull dir, possiblement un voltor anant a menjar una vegada a la setmana ja és suficient, saps? Però això, un trosset només que tingués contaminació per este medicament, ja suposava la mort. I pues, això, van acabar prohibint-lo. De fet, aquí a Espanya també hi ha restriccions sobre el tema. Hi han hagut algunes morts a la part de Catalunya últimament, però bueno, aquí pareix que de moment és una cosa molt accidental.
Bueno, aprofitant que te tenim aquí, i l'altra vegada també t'ho vaig preguntar referent al llop, no? Es preveu que aquí la població de les diferents espècies que tenim de voltors se puguen recuperar com abans i puga ser l'ecosistema normal, o cada vegada s'estan matant més perquè no interessa que estiguen, perquè molesten o pel que siga, s'està recuperant o no?
A veure, la tendència poblacional del voltor és que depèn molt de lo que facin les persones. Este és el problema. Vull dir, per exemple, vaig haver una època que estaven molt bé, és el que us dic, sobretot als 90 i tota aquesta història, per la part de l'interior, la zona de Teruel, el Maestrazgo i tal, pel tema d'això, de que hi havia molta ganaderia i estava permitit que la gent, bueno, els ramaders abandonessin les... Si se te ponia una ovella al mig del camp, la podies abandonar. Després va passar la famosa història de les vaques loques. No sé si ho recordeu. En aquella època, perquè no se contagiés de... Bueno, perquè no entrés la enfermedad en circulació, se va prohibir que s'abandonessin els animals al monte. Tenien que, encara que se'ls morgués al mig del camp, inclús que fent transhumància de llarga distància, la tenien que carregar d'alguna manera i portar-la en un punt autoritzat. Això què va suposar? Que aquests animals van començar a passar molta gana, perquè clar, no trobaven en tanta facilitat animals morts al camp. I entonces se concentraven més als muladars i ahí, de rebote, que és el problema, van augmentar molt les famoses queixes i denúncies per ataques a ganado vivo, comilles, que si voleu podem entrar en este tema perquè és el tema de la gran polèmica i que realment no és tan exagerat com pot arribar a aparèixer, ¿vale?
Claro, a veure, jo crec que tots els animals que són rapinyaires o que són animals que maten altres animals, jo crec que la humanitat o nosaltres pensem que són dolents perquè ataquen, no? Al final, un lleó ataca per menjar, un llop ataca per menjar, doncs el mateix passa en alguns tipus de voltors, no? Contamos aquí al Maestrat i potser que a tota Espanya el gran problema perquè s'ha estat exterminant aquest tipus d'animals, no?
Sí, vale. Mira, el problema que hi ha, sobretot en els últims anys, en els voltors, és perquè s'estan, bueno, s'està dient, i de fet a la premsa, ràdio, televisió i tal, en freqüència, al millor una vegada cada poques setmanes, sent de voltors maten una ovella a Catí, maten una vaca a no sé on i tal. Això és una cosa que té molt desconcertada i que, bueno, en realitat els expertos te diuen que no és així exactament, perquè vull dir, quan ja coneixes un poc els rapinyaires, tu veus una àguila i veus que és un animal perfectament dissenyat per caçar preses vives, vull dir, té unes ungles descomunals, unes potes molt fortes. En canvi, qualsevol expert en rapinyaires te dirà que un voltor no està dissenyat per matar preses vives, vull dir, tu mires les potes del voltor i no tenen ungles pràcticament, són unes pates caminadores, vull dir, no... I el cap, eixe cap pelat que la gent que li dona grima i tal, està dissenyat per ficar el cap dins de la carronya sense que se quede molta porqueria pegada a les plomes del cap, per això estan pelats del cap, el nostre voltor i tal. Vull dir, ja de primeres, de manera natural, no està dissenyat per atacar preses vives. Què és el que està passant? Moltes vegades interpretem malament coses que veiem. Jo faig l'exercici i encara que sé que moltes vegades és clickbait, entro a les notícies que fiquen. Brutal ataque de buitres a no sé què. I sempre, quasi sempre, pràcticament sempre, veus que s'estan menjant un animal que ja està mort i que sí, és una visió espectacular que pot ser molt truculenta i molt impressionable per la gent, però realment tu no veus en cap moment que estigui atacant a l'animal viu. Què és el que sí que està passant? El que sí que està passant és que moltes vegades ataquen a les vaques i a les ovelles que estan parint. Això sí que és veritat. Que van a buscar a l'animal? No. El que van a buscar sobretot és els restos, el que és la placenta i tal, i que pot ser si el ternero o la cria naix dèbil, és possible que l'acaben matant. Però vull dir, ells en cap moment la intenció és matar a l'animal viu. L'acaben matant moltes vegades per asfíxia, perquè, claro, els voltors tenen una capacitat per descobrir qualsevol font d'aliment a desenes, a vegades centenars de quilòmetres a la redona. Entonces, que se tiren 200 voltors damunt d'una vaca que està parint, pues és possible que l'acabin matant per asfíxia directament. ¿Vale? Això també tenim molta culpa a les persones. ¿Vale? I n'hi ha que dir-ho. No hi ha tants d'ataques a, per exemple, cabres monteses que estiguen parint, perquè és un naixement ràpid. Vull dir, la cabra va caminant i de repente, pam, li cau la cria, com qui diu. Nosaltres hem modificat tant les espècies de vaques i ovelles perquè feien animals més grans, cries més grans, que per elles el moment del parto és molt complicat i a vegades tarden hores. Moltes vegades, de fet, la mare acabaria morint sense ajuda perquè la cria és descomunalment gran per la mida de l'animal. I això ells ho detecten. Detecten una mare que està dèbil o una cria que no naixerà bé i és el que van a buscar en realitat. Saps? Mira, jo això no, pot ser una crítica i pot ser no vull que se m'interprete malament, però és així. Jo en este tema, quan vas començar a sortir a les notícies constantment, el tema dels voltors, jo tinc un tio que ara ja és jubilat, però que tenia ovelles de transhumància allà dalt al Maestrazgo. Jo li vaig dir, tu no tienes miedo del tema esto de los buitres? I fa, a mi los buitres jo sé que nunca me van a atacar una oveja, porque mis ovejas nunca están solas. Ell sempre estava en elles. I en el moment en què detectava que una ovella tenia que parir o el que sigués, ja se quedava al puesto, al corral. Vull dir, en aquest sentit, la modernització ha fet que siguem també més còmodes i moltes vegades el ramat està hores, inclús dies, a soles al camp. I això, tant com en el lobo com en el voltor, no passaria si estiguéssim més vigilants i poguéssim veure en el moment en què un animal ha de tindre problemes per parir, com qui diu. I este és el... Normalment no atacaran mai a un animal sa. Això lleveu-vos-ho del cap, i menys a una persona, que també he sentit històries d'ataques de buitres a persones, que he passat miedo. No, és que no estan dissenyats de manera natural per atacar persones ni animals vius.
És molt interessant, no?, que moltes vegades identifiquem un animal com dolent quan no ho és, no? És molt necessari per a regularitzar el tema del sobrepoblament, i que també moltes vegades tots els mitjans de comunicació, nosaltres mos incloem, no?, que fas el clickbait per tindre més visites o el que siga, però realment tenim que donar una notícia verídica, no?, perquè estàs fent mal a un tipus d'animal que potser, pues, a lo millor no, és necessari per a que tots tinguem aquesta regularització de la sobrepoblació d'algun tipus d'animal.
Sí, per desgràcia, hi ha alguns animals que tenen una... Hi ha com un acuerdo tàcito de fer una campanya contra ells, i voluntària o involuntàriament entren tots a la zaga, ¿vale? Jo no dic tampoc que vatros, no dic esta cadena, sinó totes en general, cobrís lo que més se parla. I evidentment, si en un poble està parlant-se sempre de l'ataque del buitre, que a Manolo lo van atacar un dia que va entrar un voltor al pati, no sé què, és normal que se vagi a cobrir i que se cobrisque la visió d'aquella persona. Però sí que a vegades, sobretot quan ja coneixes un poc aquests animals, que te diuen, és que estava jo tendido en el patio i vin un buitre i me atacó. Aquestes coses n'hi ha que agafar-les en pinces, perquè de veritat vos dic que en el cas concret dels voltors és que no n'hi ha cap atac registrat. Quan te fiques a mirar, no n'hi ha realment cap atac registrat a persones.
Bueno, de fet, fa uns mesos vaig entrevistar a Marc Prades, no sé si el coneixes, un fotògraf d'aquí de la nostra comarca, que fa moltes fotos de boda, i de fet ell va guanyar un concurs en una foto d'una parella rodejada de voltors. És molt impressionant, no? És molt impressionant, perquè no els fien res i estaven ahí fent la foto. És impressionant, la foto. Animo a la gent que vaiga a veure-ho, no? És molt impressionant.
Claro, és que, a veure, jo puc entendre que una persona vegui un animal que té 2 metres i pico d'envergadura al costat i te dona impressió. I la veritat és que si els veus, el que us dic, si podeu arribar... També hi ha una trèmula d'ara en Valderrobles, per exemple, que hi ha un tipus que es diu Buitremant, que té un hotel on tu pots allotjar-te i veure el Muladar que té al costat. Val la pena veure-ho almenys una vegada en la vida. I la veritat és que els salvatges que són aquests animals quan veuen un tros de carronya, perquè és el que vos dic, poden estar dies passant fam, és una cosa espectacular, ho puc entendre, però després d'aquestes històries de que han atacat a persones, vull dir, moltes vegades interpretem comportaments dels animals com agressius cap a nosaltres. Mira, la majoria de vegades que he sentit que algú s'ha emportat una picota o un intento d'esgarrapada d'un voltor, que ja vos dic que si mireu fotos veureu que tenen unes ungles curtíssimes, no tenen unes ungles dissenyades per atacar, és perquè segurament devia ser un jove, que això passa molt, sobretot en aquesta època, que apareixen voltors a puestos raros, a les platges, damunt d'un cotxe a Benidorm, això és molt habitual en aquesta època.
Sí.
I claro, intentes agafar-los i pues, l'animal se defensa, igual te pega t'intenta pegar una picota o una esgarrapada o això sí, vull dir que caiga en un puesto que on ell se sent atrapat i no pot sortir i tu intentes manipular-lo d'una manera incorrecta, és possible que tu interpretes com un atac, però vamos, que ja vos dic, encara n'hi ha menys dubte que lo del llop. No n'hi ha absolutament cap atac registrat a persones, no te diré en este siglo perquè mai en la història, vamos. És que jo crec que te faries el mort al camp i realment no intentarien atacar una persona tampoc.
Débora, moltes gràcies per este programa, programes interessants, programes on tenim que aprendre, no? Del medi ambient i de tots els ecosistemes que tenim, sobretot per respectar-los i no intervindre o intervindre el mínim possible, no?
Sobretot ser conscients de que és un poc cansat este procés, però quan ja es comences a fer la rama de conseqüències, diguéssim, ja penses, almenys ser conscient de les coses que fem que tenen efectes no només en datos, sinó en tot el animals, plantes que ens envolten i bueno, pues, almenys tindre este mapa mental per intentar pegar-li una volta i no també pensar que tot el que hi ha per ahir és roïm per nosaltres i ens vol atacar d'alguna manera. Tindre aquesta visió també és agotador.
Débora, pues no res, ens veiem la pròxima setmana en un programa més de Mediament en tu, aquí a Cadena Ser Maestrat.
Bon dia a tots.
Moltes gràcies.